De 3 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio. Amb Òscar Fernández i Elisenda Caral.
Passant 4 minuts de 2 quarts. Seguim parlant, ni que sigui de manera indirecta, de la situació creada a Ucraïna en aquest atac de Rússia i aquest intent d'invasió, ara amb l'Albert Martín. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Bones, Albert. Escolta'm, mira quin títol li ha posat avui a la secció, eh? Diu, pareu la guerra.
Sí, no volia fer l'eslògan, però mira, si ha sortit. Clar, jo vinc aquí a parlar d'economia i una mica la idea era explicar que això de la guerra no és massa bo per les coses econòmiques. Al marge
de que no és bo per res, sí.
Coses, que no és una tragèdia humanitària, que és una vergonya com a civilització, que ens hauria de caure la cara a vergonya, etc. Però sí, això venia. Perquè de vegades s'ha creat aquí relat, no? Una mica estrany, una mica complicat de sostenir amb arguments, de que les guerres tenen motivacions econòmiques. Bé, les guerres són un desastre econòmic. El que passa és que poden afavorir algun sector concret.
A veure, exactament per què les guerres afecten negativament a l'economia, en què la fan caure? Perquè hi ha qui diu, home, no, perquè això fa que es venguin més armes i, per tant, les indústries armamentístiques i els governs les venen, etcètera, etcètera.
Mira, jo diria que hi ha tres factors principals. Comencem pel primer de tot. A veure, les guerres, diguem, lògicament, no estan pressupostades. El senyor Putin i els pobres amics ucraïnesos l'any passat no van posar pressupost. L'any que ve, tant per la guerra. No, això no va així. Aleshores, què
Putin
passa?
Possiblement sí, però... Bé, però a Ucraïna, sobretot,
bé,
no.
Clar, no, aleshores, què passa? Doncs, escolta'm, que tu acabes destinant a un esforç militar diners que havien de servir per altres coses. Ara mateix estem en un moment que tots estem molt sensibilitzats amb la utilitat dels pressupostos públics, dels fons públics que serveixen per a l'economia, per a les famílies, per a les empreses, etc. Què passa? Home, que quan tu fas una guerra, doncs hi ha un munt de partides pressupostàries que s'estan quedant sense els seus diners. A Ucraïna, que és on està tenint lloc aquesta guerra, això tindrà una segona part, que és que un munt de recursos públics s'hauran de fer servir per reconstruir infraestructures, cases... Bueno, imagineu-vos el desastre.
Aquesta banda afecta el que seria els pressupostos del govern, no?
Exacte.
Però, clar, els ciutadans, beneficiats per una guerra, evidentment que no. Ja no només per les causes evidents, sinó clar, econòmicament...
Desastrós, perquè què fan els governs quan tenen un problema pressupostari? Home, normalment apugen impostos, necessites més recursos, o posa que retallin la inversió pública. Estem en les mateixes, no? Aleshores, quan hi ha una pujada d'impostos, doncs això té dos impactes, no? En les famílies pot afectar el consum i en les empreses, que també s'ho miren molt això, pot afectar a la inversió. Amb tot plegat, vull dir, la situació segueix sent la mateixa. Estàs gastant els diners en coses que no són productives. Recordeu el pla del Zapatero?
Sí.
Criticadíssim. Tothom va dir, home, és el pla de fer rotondes. Volem sortir de la crisi fent rotondes. Home, la idea possiblement era bona, però no eren inversions productives. Doncs passa el mateix amb una guerra. Això és tirar els diners a això, un sota terra, i d'aquí no en pot sortir massa res de bo.
Quan dius que les famílies deixen de consumir o les empreses deixen d'invertir per la situació de guerra, és allò que ja algunes vegades ens has explicat, que a l'economia, tant com els números, és igual d'important la sensació, l'expectativa, els nerviosismes, no?
Sí, diguem, els economistes que en saben sempre diuen que més important que el que passa és el que es creu que passarà. Això és una cosa que a mi em fascina.
No, com les crisis, no? Que tothom conté la seva despesa, inclús la gent que està cobrant igual. I llavors, això ens porta
No sé si el mes que ve en tindré, per tant, que això que he cobrat no m'ho gasto.
Però això s'ha vist, eh? És fort.
I és això. Ara, diguem, hi ha gent a tot el món que està pensant, espera't com acaba això, i aquest cotxe que ens havíem de canviar, escolta, encara tirarà una mica. L'actual que tinc, el Renault Super 5 de l'any 81. I està tothom, doncs, aguantant i aguantant i aguantant. Avui m'hi he trobat, la nostra companya a Brussel·les vivia en un pis i estava de lloguer i la propietària del pis li va dir me'l venc, avui li he escrit per dir-li que no me'l venc, que he vist com estan les borses.
Sí, de cas, ai, no? Ai.
Clar. Clar. I això, doncs, això esquitxa, diguem, a milers de famílies i empreses de tot el món que estan tenint canvis en els seus plans, i els canvis normalment et porten a la contenció. I la contenció fa que no gastem, que és el que al final acaba...
I comença la roda aquella desastrosa.
Exacte.
Si ens centrem en Catalunya, quina relació econòmica sí. tenim amb Rússia i amb Ucraïna?
Sí, a veure, bàsicament, és petita, és limitada. Sobretot parlem d'exportacions i de turistes que acollim, d'acord? Aleshores, Rússia és destinatària del 0,8% de les exportacions catalanes. Ja es veu que és una cosa petiteta. L'any passat això van ser 659 milions d'euros, uh-huh. d'acord? I són 643 empreses que hi exporten de manera regular, uh-huh. d'acord? D'ençà de la crisi de Crimea del 2014, tota una bateria de sancions que es van imposar a Rússia, la carn de porc catalana i la fruita no van a Rússia. Aleshores, les tres principals exportacions són la moda, la maquinària i la perfumeria. Uh-huh. I bé, això és el que, hi ha. Malgrat això, malgrat que això ho veiem petit, hi ha un tema que no se'ns ha d'escapar. Segur que recordeu la guerra d'Iraq va sacsejar l'economia de tot el món. I no és perquè tingués més o menys relació Catalunya o Bèlgica o el Regne Unit amb Iraq. No, va ser un problema de que això va afectar el petroli, una cosa molt sensible per a l'economia de tot el món. I aquí sembla que en aquest cas doncs, també podem tenir el problema.
La mare dels ous, eh? Parlem del gas.
Sí, sí, avui justament que ha sortit dades d'inflació del mes de febrer i que ens hem remuntat, això és tot un viatge en el temps. Avui ens hem remuntat a l'any 89. 33 anys per trobar una inflació tan elevada, superior al 7% ja. Doncs tot això depèn molt de l'energia, ja ho heu vist, i a veure, costa de fer previsions, però el gas ja s'ha encarit. Des
sí,
això
ho parlàvem abans, s'ha encarit força.
I pinta que bé, ja veurem fins on arriba. Rússia té la clau i poden obrir o tancar la clau. I, per tant, bé, de tot això no sembla que hagi de sortir massa bon, res de bo. Mm-hmm.
I les borses, patacada o no tant?
No tant. A veure, diguem que la norma que nosaltres fem servir a l'ara amb el tema de les borses és que per sobre del 2% no es considera rellevant, per sota del 2% no es considera rellevant. Tots aquests dies hem tingut coses al voltant del 2%. Mm-hmm. Avui estem per sota, fins i tot del 2%. Si ara poguéssiu veure el gràfic de l'IBEX 35... aquella febre amb les caigudes pujades de l'IBEX 35 dels últims anys, doncs hi ha dues caigudes molt significatives. La del 2008, que és que en tot un any l'IBEX 35 va passar de 15.000 a 9.000 punts. I després hi ha una cosa fascinant, que és el que va passar al març del 2020, la pandèmia.
Sí.
Aleshores, en pocs dies va passar de 10.000 a 6.600. I clar, en el gràfic queda com gairebé com una paret.
Una caiguda,
no?
Com si hagués parat, sí.
Sí. Un barranquillo. Doncs això, ara estem... Això eren caigudes de fins al 14%, en un dia. Ara estem amb caigudes de l'1,5, del 2. De moment, sembla que prou bé. Des de l'inici del conflicte s'ha passat de 8.800 a 8.300 punts. Vull dir que no és res horrorós.
Mm? I a Espanya, si abans dèiem que Catalunya poquet, a Espanya com l'afecta tot plegat?
Sí, a veure, hi ha un tema important, que és el tema de la indústria militar, d'acord? Perquè abans ho dèiem, escolta, això pot beneficiar la indústria militar. Què representa la indústria militar a Espanya? Doncs bé, és un 1%, és significativa, no és transcendental i no és enorme, des del logo. Ara, és significativa. Un 1% del PIB, perquè ho tinguem al cap, és la desena part que l'automoció, que és el 10% del PIB, o la dotzena part que el turisme, que abans del cataclisme covidià era el 12%. Per tant, bé, és els beneficiaris, els possibles beneficiaris de tot això, bé, doncs és un 1% de l'economia.
Tornem als tipus d'interès, Pot afectar això, la famosa decisió dels tipus d'interès?
Tu vas apostar que no, que no pujaran.
Clar, jo vaig apostar que no.
Tothom diu que pujarà, i l'Albert va dir, no, aquest any no pujaran.
Ho vam guardar,
va fer una aposta.
No, i perdré segur, perquè la inflació avui em va en contra. Ara bé, quan l'economia va malament, quan hi ha males notícies per l'economia, es reforça les tesis del Banc Central Europeu, que inicialment ells no volen apujar, perquè consideren que l'economia no està prou embalada, que anem massa poquet a poquet, que ens està gustant, i per tant no volen posar dificultats. Però bé, anirem veient. Això alguna influència té, segur.
D'endarrerir-ho.
Sí, d'endarrerir-ho. Plena tipus. Guerra, pujar tipus, seria estrany.
Recordem que el pujar tipus afecta a tothom que tingui una hipoteca.
Sí, i a tots els ciutadans, en tant que els nostres països estan endeutats i el deute públic, doncs l'acabes
també
pagant més car.
Mm-hmm.
Doncs estarem pendents, a veure com evoluciona tot plegat.
Estupendo.
Albert Martín, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La pròxima, bona tarda. Falten 16 minuts per arribar a les 5. Una pausa i de seguida...
Cristina Fallaràs.